El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
I seguim abordant d'altres qüestions. Parlem ara del consum de tabac, que és un dels principals riscos per la salut, amb una alta incidència, per exemple, en el càncer de pulmó. El tabac convencional ara s'ha sumat als cigarrets electrònics, als quals es vapeja en lloc de fumar. Les dades diuen que gairebé la meitat dels joves d'entre 14 i 18 anys han fet servir cigarretes electròniques, una xifra que ha crescut de forma notable, ja que fa 8 anys se situava a l'entorn del 22%. Avui al Cafè de la Ràdio, on volem parlar dels riscos per la salut que suposa aquest tipus de tabac, ho fem amb la doctora del CAP Can Rull, Francesca Salido. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia.
El vapeig és més nociu que el tabac, què en sabem?
Mira, doncs, inicialment el vapeig, o a mi m'agrada dir cigarret electrònic, perquè el tema vapeig és una estratègia una mica enganyosa, no?, del màrqueting. Inicialment es va vendre com a un risc menor als del tabac, no? Però actualment el que ens diuen totes les evidències, tots els estudis, és que actualment no el podem recomanar com una estratègia de reducció de danys. Vale? Això no vol dir que sigui més nociu que el tabac, sinó que té uns efectes doncs, bastant similars a nivell d'efectes secundaris.
Val, per tant, el que sabem és que aquella creença que hi havia al principi que era menys nociu no és cert, però tampoc és més nociu.
No és més nociu. És equiparar, diguéssim, perquè té nicotina, no tots, però els que tenen nicotina, doncs té uns efectes anàlegs al del tabac, no? Uns efectes similars als del tabac, i també té altres compostos que, tot i ser diferents als que porta el tabac, a l'escalfar-se generen productes que també poden ser cancerígens, igual que en el cas del tabac.
Uh-huh. Per tant, ens fixem en aquests són els riscos. Hi ha qui diu que enganxa menys.
No és així. En el cas, això està absolutament demostrat, els que en el cas que porta nicotina, doncs no hem d'oblidar que és fortament addictiva i que genera addicció. És més, s'ha vist que aquest tipus de dispositius poden ser una porta d'entrada, no?, a l'addicció al tabac, i que a més, inclús les persones que l'han intentat utilitzar per deixar el tabac, s'ha demostrat que pot conduir a una dependència permanent de la nicotina, i que, per tant, les conclusions és que són dispositius insegurs en aquest aspecte.
Clar, i els que no tenen nicotina també tenen aquest contingut nociu que dèiem?
Sí, també. És veritat que no contenen l'efecte addictiu a nivell físic, podríem dir, perquè sí que la conducta, no? És a dir, quan les persones utilitzen aquestes cigarretes electròniques, doncs al final no hem d'oblidar que tenen l'aspecte visual, sensorial i de comportament de l'hàbit de fumar, i que per tant això és veritat que no ens porta, si no té nicotina, no ens portarà una addicció en aquest cas doncs, aquesta substància, però sí que ens pot portar, no?, una addicció en quant al patró de consum.
Perquè al final estem reproduint el mateix fet, no el mateix gest, no?
Exacte, tot i que és veritat que se'ls ha intentat blanquejar, no?, molt aquests dispositius, i que inclús alguns, no?, semblen molt poc, no?, un cigarret, que alguns inclús semblen un USB, no? S'han intentat ser molt atractius en forma, sabors, colors, per la gent jove, sobretot, que al final, no?, com has dit molt bé això, no?, gairebé la meitat dels estudiants de 14 a 18 anys l'han utilitzat alguna vegada a Espanya. Doncs això, evidentment, són campanyes de màrqueting molt agressives, especialment enfocades als joves. I també hem de tenir en compte que les substàncies que porten aquests líquids, no?, aquests líquids que s'escalfen i fan aquest vapor, són substàncies que són segures per ser ingerides, però que quan s'escalfen doncs, poden formar i formen, i està absolutament demostrat, subproductes que poden ser cancerígens i també metalls pesants, crom, coure, zinc, estany. Inclús s'ha demostrat que algunes preparacions tenien més níquel, que és un metall, que el propi tabac.
Uh-huh. Per tant, no ens hem de deixar, per dir-ho d'alguna manera, portar, no?, per la sensació aquella de no, fa gust de pinya, he llegit fins i tot gust de llaminadura, no?, sinó que el rerefons segueix sent nociu.
Exacte, sí. Les recomanacions dels organismes internacionals, una d'elles és prohibir els aromatitzants, aquests saboritzants, no, doncs perquè primer, perquè poden ser la porta d'entrada a l'hàbit de fumar dels joves, que potser si no tingués aquests gustos no ho farien, no? I també perquè sembla que dona una sensació de menys dany, no? D'una cosa més benigna, entre cometes, i això doncs ens pot portar a un consum. Hem de pensar també que la cigarreta electrònica fa uns anys, però no deixa de ser recent, per tant, no hi ha estudis a llarg termini tampoc que ens determini quins riscos hi ha a llarg termini. No sabem que a curt termini tenim efectes en les vies respiratòries molt similars als del tabac, amb irritacions, amb empitjorar malalties respiratòries prèvies, com l'asma, o que puguin provocar infeccions com a pneumònia. Inclús el 2019 hi va haver un brot als Estats Units bastant important, de més de 2.500 casos, que hi va haver inclús algun cas de mort, que va ser atribuït directament al consum d'aquestes cigarretes electròniques, atribuït, sí que és veritat, a un additiu molt en concret, que semblava que era un tipus de vitamina, i també altres que contenien THC, el compost del cannabis, però bueno, doncs que estem encara molt, molt vigilants, no?, a veure quins poden ser aquests efectes.
Per tant, de moment ens faltaria tenir més informació a llarg termini, no?, per veure les conseqüències reals d'aquests cigarrets electrònics. La gent que vulgui deixar de fumar, què pot fer?
Mira, doncs el primer de tot jo crec que és informar-se, no?, com a tot. Ara és veritat que la informació, no?, és molt àmplia. Sempre recomano utilitzar, no?, recursos fiables. Per exemple, tenim de la Generalitat el Canal Salut, canalsalut.gencat.cat, que poden llegir, poden informar-se, i un cop s'hagin informat, si tenen presa la decisió de que volen deixar de fumar, que sembla que volen anar per aquí, doncs el més recomanable és demanar hora amb la seva infermera del seu centre d'atenció primària, la infermera o el seu metge. Cal demanar hora específicament per això? També poden aprofitar si van a fer-se una altra cosa, si van a fer-se una analítica, sí, no? Sí, de comentar-ho, de que no se n'estiguin de comentar-ho, que potser el mateix dia doncs, són moltes coses per comentar, però que segurament li podran oferir un recurs específic per deixar de fumar. Poden demanar hora, ara és molt fàcil, també les e-consultes, no? Poden adreçar un missatge a la seva infermera o al seu metge de referència. Hem de pensar que els CAPs formen part de la xarxa d'atenció primària sense fum i que tots estem preparats per començar aquests processos. També és veritat que qui estigui atès per xarxa hospitalària també ho poden demanar allà. I si no, en temps de poc temps, no?, que tenim, també poden trucar al 061, que també els poden orientar, i a més també hi ha un programa específic per acompanyar aquestes persones que volen deixar de fumar.
Per tant, és una addicció que és millor intentar deixar-la amb ajuda d'un professional mèdic?
Nosaltres recomanem que sí. És veritat que hi ha diferents graus d'addicció, no? Com a mínim, no té per què ser una cosa medicalitzada o amb fàrmacs, no? Però també és veritat que quan fem un procés de seguiment, encara que el seguiment després pot ser, no?, més telemàtic o telefònic, que s'ajusti, no?, a les necessitats de cada persona, l'acompanyament sempre ens ajuda a deixar-ho. És més fàcil, evidentment. No, i també la sensació d'estar acompanyat, de tenir més recursos i de vegades inclús, no?, de tenir doncs fàrmacs si és necessari, doncs fa que el procés pugui ser més exitós, que no passi ho intentem deixar per nosaltres mateixos.
Francesca Salidó, doctora del CAP Can Rull, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tu, bon dia.